La policia ja investiga Íñigo Errejón per delictes sexuals. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'anunci ahir, mentre fèiem el Catalunya migdia, que Íñigo Errejón renunciava als càrrecs polítics, va comportar la reacció en cascada de dones que denunciaven a les xarxes que havien estat víctimes de violència sexual del fins ara portaveu de Sumar al Congrés. Hores després, l'actriu i presentadora de televisió, Elisa Moulià, anava a la policia a denunciar, aleshores ja formalment, uns fets de fa 3 anys, Sara Riera.
L'actriu, que fins ara no s'havia vist amb... violenta i dominant d'Errejón i tocaments sense consentiment. En aquesta denúncia, aquí ha tingut accés Catalunya Ràdio. Revela que durant una festa, Errejón la va tancar en una habitació i la va forçar. Elisa Moulià ha relatat 3 episodis, 3, de violència sexual contra ella.
Un escàndol que ha agafat en hores baixes Sumar, un partit que ha tingut el feminisme com a bandera a Madrid, Paula Brujats.
Sí, és un cop duríssim per al partit de Yolanda Díaz, que aprofundeix la crisi que ja fa temps que arrossega pels mals resultats electorals i per la tensió també entre els partits que formen la coalició. L'escàndol d'Errejón també ha obert una crisi dins del govern de coalició amb el PSOE i ha donat munició al Partit Popular, que reclama la dimissió de Yolanda Díaz i l'acusa d'encobrir Errejón.
Mentrestant, i en paral·lel, la líder dels comuns a Barcelona, l'exalcaldessa Ada Colau, s'acomiada a aquesta hora de l'Ajuntament després de 9 anys, 8 com a alcaldessa i un, aquest últim, com a regidora. Anem cap allà, Jordi Corbalán, quin és l'ambient?
Ada Colau prendrà la paraula al final del ple. Encara falta una estona per acomiadar-se després d'aquests 9 anys a l'Ajuntament amb la incògnita de si es tornarà a presentar el 2027.
Mentrestant, la violència al Pròxim Orient es torna a acarnissar amb els periodistes. Aquestes últimes hores, l'exèrcit d'Israel n'ha matat 3 més de 2 cadenes de televisió àrabs mentre dormien a la població de Hasbaya, al sud del Líban.
El ministre d'Informació libanès ha parlat directament de crim de guerra. Sentim un dels periodistes que cobreixen la zona.
L'enemic busca objectius civils perquè ha esgotat els militars, se sent indefens al camp de batalla i per això els periodistes estan al seu punt de mira.
Atenció, alerta a tothom que dilluns hagi de viatjar amb un autobús urbà, interurbà o amb un autocar, perquè la vaga del transport de passatgers per carretera es manté per dilluns. Les negociacions no han permès desconvocar-la, com en canvi sí que ha passat amb el transport de mercaderies, el transport sanitari o les grues mòbils.
I en aquesta vaga és especialment important tenir en compte que els serveis mínims que ha dictat el Departament de Treball per al transport urbà i interurbà són del 40%, en hora punta tant al matí com a la tarda i només del 20% la resta del dia.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, entoma part de les crítiques que els mestres van fer ahir, que us vam explicar aquí al Catalunya migdia.
L'enquesta que va fer l'USTEC a 10.000 professors i que revelava que un de cada 3 es planteja abandonar ha tingut aquesta reacció avui de la consellera.
És un estudi que no coneixem, l'hem conegut pels mitjans, l'estudiarem en profunditat i a partir d'aquí doncs, ens correspon doncs, treballar precisament per donar la volta en aquesta situació.
S'acosta un nou episodi de precipitacions abundants, ara ho repassarem amb el Dani Ramírez, un episodi que, per fi, o això ho esperen, tindrà conseqüències positives pels pagesos de la plana de Lleida, Pere Joan Álvarez.
Unes pluges que, sumades a les que de forma abundant han caigut fins ara aquesta tardor, permeten als pagesos respirar tranquils. Els embassaments d'Oliena i Rial, que alimenten el canal d'Urgell, tenen les millors reserves des del 2020, per la qual cosa el camp té garantides les collites d'hivern.
I en temps de cultura anirem fins a Girona, perquè aquesta tarda comença la seva festa major. Seran 10 dies de fires i festes de Sant Narcís, amb més de 200 activitats. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb tot el protagonisme del dia per la prèvia del Madrid-Barça de demà al Bernabéu.
Sentirem els entrenadors de tots dos equips. Hansi Flick, que veu els seus jugadors preparats, no vol parlar d'àrbitres i afegeix que ells no faran vídeos d'àrbitres com sí que fa el Madrid, mentre que Ancelotti elogia el joc del Barça, però no veu que ningú sigui favorit. Eric García, que no s'ha entrenat avui amb el Barça, serà baixa. I analitzarem també el Catalunya migdia, la prèvia de l'Espanyol-Sevilla. És el partit que obre aquest vespre a les 9 la jornada de Lliga.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs un vehicle avariat a l'inici de la Ronda de Dalt a l'altura de la sortida 1 en direcció Llobregat talla un carril, provoca cua des del nus de la Trinitat. També a la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. També hi ha aturades a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en direcció Girona, la B30 a Bellaterra en sentit nord i a Barberà en sentit sud i la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona.
Tot això pel que fa a la mobilitat i avui molta atenció al temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
I és que aquesta vegada sembla que sí. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Venen pluges i importants i de les de bon caure, diguem-ne.
Sí, són d'aquelles borrasques que ja les veus a venir i dius, sembla que no sortirà malament el pronòstic. És a dir, efectivament, ha de ploure, d'acord amb els models, passa un front aquesta mitjanit matinada, un front d'aire fred, però al darrere es forma una gota freda. A més, amb vent de sud-est, marítim, carregat d'humitat. Són elements que poden fer que la pluja sigui forta o molt forta, de caràcter torrencial. De fet, tenim avisos activats. Atenció, del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dissabte, bona part del centre de Catalunya, comarques barcelonines, Catalunya Central, Camp de Tarragona, algun sector de l'Ebre, doncs que puguin caure, atenció, 40 litres per metre quadrat en mitja hora. I això realment és una pluja de pluja mansalva, a cabassos. I també que es puguin acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Per exemple, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, Berguedà, Solsonès, punts de la Catalunya Central com l'Anoia, i també a la costa i al prelitoral que va des del Baix Llobregat fins al Priorat. Per tant, seria molt bona notícia, per exemple, per Siurana, Riudecanyes, aquests embassaments que van tan justos, gairebé esgotats, darrerament. Comença a caure alguna gota ja cap al Camp de Tarragona, la Terra Alta, l'Alt Pirineu, ho pot fer d'aquí a poca estona també cap al Garraf, Baix Llobregat, però la pluja avui s'anima a última hora. Ja vespre, nit i matinada, atenció a una tempesta que pugui ser forta, al sud i a ponent, i demà, matinada, matí i migdia, aquests aiguats que estem dient que poden afectar notablement la mobilitat. Per exemple, a la tarda plouria més a Girona, no tant cap al sud i a ponent. Baixa una mica la temperatura. I diumenge seria al revés. La pluja l'esperem a la tarda, vespre i nit. En canvi, demà estem dient, sobretot, matinada, matí, migdia. I cal dir que al matí, poca pluja. Diumenge només cap a la costa i en punts del sud.
Molt bé, doncs escolta'm, benvinguda siguin aquestes pluges. Gràcies, Dani, bon dia.
Fins ara, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. L'actriu i presentadora Elisa Moulià ha estat la primera que ha anat a la policia a denunciar Íñigo Errejón per agressió sexual. Almenys una desena de dones més acusen l'exportaveu de Sumar d'abusos i de maltractament, però Moulià és l'única que ha formalitzat la denúncia per un fet de fa 3 anys, on assegura que durant una festa Errejón la va magrejar i la va tancar en una habitació on la va forçar sense el seu consentiment. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Catalunya Ràdio ha tingut accés a la denúncia. Què més explica en aquesta denúncia, Paula?
Sí, doncs que l'actriu i Errejón van anar junts a una festa a Madrid al setembre del 2021 i que només arribar Errejón la va agafar per la cintura i li va fer un petó. Després explica Moulià que Errejón la va tancar en una habitació, que va passar el pestell de la porta, que la va tirar sobre el llit i la va agredir sexualment. Moulià diu que Errejón es va treure el penis i que li va llepar els pits, tot això sense el seu consentiment. Diu que tenia una actitud violenta, dominant i agressiva. Això és el que recull la denúncia de l'actriu, que diu que no ho ha denunciat fins ara per por i pel càrrec que tenia també l'exportaveu de Sumar. A la denúncia també revela que li va intentar parar els peus Errejón, que li va insistir que només sí és sí i que li va dir fins i tot que era surrealista que li hagués de recalcar això a ell. La policia veu 3 possibles delictes sexuals en aquest comportament d'Errejón i ja han traslladat el cas al jutjat perquè l'investigui.
Aquest escàndol d'Errejón aprofundeix, Paula, en la crisi de Sumar, que passa per hores baixes i agreuja el declivi de Yolanda Díaz, que haurà de tornar a reorganitzar el seu partit.
Sí, exacte, és un cop molt dur per a Sumar, que ha fet del feminisme la seva bandera i que havia projectat Errejón com un dels puntals del partit. Avui, silenci en públic, però en privat molts de l'entorn reconeixen que no els han sorprès les acusacions, diuen que venien de lluny i alguns fins i tot insinuen que la direcció de Sumar ho sabia quan el van nomenar portaveu al Congrés. Fins ara, l'única reacció de Yolanda Díaz és aquesta, d'ahir a la nit.
A todas las mujeres que han dado un paso adelante, hay que apoyarlas, que por supuesto, sino que hay que acompañarlas en todo lo que sea menester.
I Sumar nega haver tapat res i defensen que han actuat de seguida quan s'han revelat les acusacions que Errejón sí que ha reconegut en privat. L'escàndol tensa encara més les relacions dins de Sumar, una coalició amb una batalla soterrada entre els partits que la formen. Més Madrid ha pressionat per forçar Errejón a dimitir i la ministra d'Esquerra Unida, Cira Rego, demana una reflexió.
Esto sí que nos abre un debate profundo y creo que tenemos que interpelarnos primero como sociedad y también como organizaciones de izquierdas. Creo que nos toca revisarnos.
Ara totes les formacions hauran d'arribar a un acord per designar el substitut de Errejón, el nou portaveu de Sumar al Congrés.
I és que aquestes denúncies a Íñigo Errejón han obert aquesta crisi que expliquem a Sumar, però també, per extensió, al sí del govern espanyol, on els de Yolanda Díaz comparteixen la coalició amb el PSOE. L'executiu tanca files amb les víctimes, mentre el Partit Popular aprofita el cas per carregar contra una de les línies de flotació del govern de Pedro Sánchez, les polítiques feministes, Raúl Flores.
La crisi en el principal soci del PSOE s'encadena amb el cas Ábalos i això ha encès les alarmes a la Moncloa. Pedro Sánchez va ser un dels primers a condemnar-ho, però reconeixent, això sí, la feina de Yolanda Díaz. Avui la vicepresidenta María Jesús Montero i la titular d'Igualtat, Ana Redondo, han tancat files amb les víctimes.
El gobierno siempre las va a apoyar mucho más, como digo, cuando se trata de responsables políticos que tienen que tener un comportamiento ejemplar.
Que las víctimas tienen la verdad. No hay duda de las víctimas. Y cuando hay un no, es una agresión la que se produce.
I més enllà del govern espanyol, Pablo Iglesias, que va fundar Podem, recordem, al costat d'Íñigo Errejón, apuntava des de Televisió Espanyola que Sumar no va fer res quan es rumorejava sobre altres possibles agressions.
Que hace un año también entre todos los periodistas, por lo menos los de Madrid, circuló un mensaje de una joven que denunciaba una agresión en una fiesta en Castellón.
El cas Errejón dona també munició al PP per desgastar el principal soci de Sánchez. El portaveu al Congrés, Miguel Tellado, demana depurar responsabilitats.
La pregunta que debemos hacernos en este caso es si Yolanda Díaz lo sabía y lo tapó. Si la dirección de Sumar lo sabía y lo tapó, deben asumir de forma inmediata responsabilidades.
I exigeix directament a Díaz que doni explicacions públiques.
Mentrestant, a Barcelona, Ada Colau s'acomiada aquest migdia com a regidora de l'Ajuntament de la capital catalana amb la incògnita de si tornarà o no per les eleccions de l'any 2027. Colau deixa un balanç de 8 anys com a alcaldessa amb llums i ombres. Des de l'Ajuntament, Jordi Corbalan.
Colau anunciava després de l'estiu el que ja era un secret a veus.
Ara mateix puc ser més útil fora de la institució que dins de la institució.
L'exalcaldessa seguia les passes d'Ernest Maragall i Xavier Trias i deixa l'Ajuntament després de no haver aconseguit l'alcaldia a les eleccions de l'any passat.
És un orgull haver estat 8 anys la primera dona alcaldessa.
Colau tampoc ha aconseguit el seu propòsit d'entrar al govern de Jaume Collboni, amb qui va governar en coalició la ciutat i després va fer alcalde amb els vots del PP. El 2019 va ser ella qui va impedir Ernest Maragall, el guanyador de les eleccions, que fos alcalde.
També sóc alcaldessa, efectivament, gràcies als vots del senyor Manuel Valls.
Provinent de l'activisme de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau ha fet bandera durant aquests anys de les polítiques d'habitatge i del model urbanístic de la Superilla, qüestions que li han costat querelles que han quedat en no res. Al final de la seva etapa municipal ha assumit com a error l'haver impulsat la Copa Amèrica quan era alcaldessa.
Nosaltres apostem perquè no es repeteixi una altra edició de la Copa Amèrica.
Ara la incògnita és si marxa per tornar. Lluny queda aquell 13 de juny del 2015, quan contra tot pronòstic va arrabassar l'alcaldia Xavier Trias.
Feu-nos fora si no fem el que hem dit que faríem i el que la ciutadania ens ha manat que fem.
Colau s'acomiadarà en el ple aquest migdia i rebrà de nou simbòlicament, de mans de Jaume Collboni, la vara d'alcaldessa.
D'aquí a 2 minuts serà 2:15 de la tarda. Anem a la informació internacional. L'exèrcit d'Israel ha matat 38 palestins d'una mateixa família al sud de Gaza, l'endemà d'una ofensiva múltiple al nord que va deixar 150 morts. També es manté actiu al front del Líban, on el govern de Beirut denuncia atacs deliberats d'Israel contra periodistes. Des de Londres, el secretari d'Estat nord-americà insisteix en la urgència de trobar una solució a la crisi, Eva Pineda.
Quan encara era viu l'impacte dels bombardejos sobre Jabalí al nord, les forces israelianes han atacat a primera hora del matí 2 habitatges de Khan Yunis i han mort una quarantena de civils, dels quals 14 eren criatures, tots eren família. Una de les mares supervivents negava la presència de Hamas, denunciada per Israel.
Per Déu, tot eren dones i nens. He perdut el meu marit. La meva germana ha perdut el seu. Que no hi havia milicians. De cop i volta hem quedat sota la runa. Hem cavat amb les mans per treure'n les criatures, perquè tothom que s'ha quedat enterrat ha mort.
Al Líban, l'exèrcit israelí ha matat 3 reporters de 2 cadenes de televisió àrabs a Hasbaya, al sud del país. El govern libanès denuncia un atac intencionat d'Israel contra la premsa. El ministre d'Informació parla directament de crim de guerra. Sentim un dels periodistes que cobreixen la zona.
L'enemic busca objectius civils perquè ha esgotat els militars, se sent indefens al camp de batalla i per això els periodistes estan al seu punt de mira.
Al terreny diplomàtic, el secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken és a Londres, on es reuneix amb diversos actors de la regió. Israel ja ha enviat el seu delegat a Doha, a Qatar, on diumenge han de reprendre les negociacions per un alto el foc, bloquejades des de fa setmanes.
I d'un conflicte a un altre. Ucraïna adverteix que els primers soldats nord-coreans combatran amb l'exèrcit rus d'aquí a 48 hores a la zona fronterera de Kursk. Els Estats Units i Corea del Sud ja han confirmat que al voltant de 3.000 soldats s'entrenen ja a Rússia. I l'OTAN afirma tenir proves del desplegament de tropes nord-coreanes a Rússia. Alba Barbosa.
Els serveis d'intel·ligència ucraïnesos que cita Volodymyr Zelensky concreten que serà a partir de diumenge o dilluns que el contingent nord-coreà es desplaçarà a zona de combat. Segons Ucraïna, serien fins a 12.000 els efectius nord-coreans que Rússia ja estaria instruint. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, entén que aquest desplegament suposa una escalada de la guerra per part de Rússia i demana una resposta per part de la comunitat internacional cap a Moscou i Pyongyang. També s'hi ha referit la portaveu d'Exteriors de la Unió Europea, Nabila Masrali, que admet preocupació per la implicació de Corea del Nord.
Aquest fet il·lustra una vegada més com Rússia està expandint inestabilitat i escalada a la regió. Bàsicament, el que volem dir és que últimament hem vist la implicació de Corea del Nord i estem extremadament alarmats i preocupats per aquesta implicació amb Rússia.
Des del Kremlin no han negat que hagin rebut reforços amb tropes de Corea del Nord per lluitar a Ucraïna, però Vladimir Putin assegura que les decisions que prenguin en Pyongyang només depenen d'ells. Fins ara Moscou qualificava aquestes informacions de notícies falses. Aquest trasllat de tropes ja l'han condemnat des de Corea del Sud.
I encara la informació internacional, Kamala Harris s'envolta dels pesos pesants del partit i de personalitats de la música i l'espectacle nord-americà en la recta final de la campanya per les eleccions presidencials, en què les enquestes mantenen el frec a frec entre Kamala Harris i Donald Trump. El míting a Atlanta de Kamala Harris ha tingut la presència destacada de l'expresident Barack Obama i del cantant Bruce Springsteen. Corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga.
I'm Bruce Springsteen and I am here today to support Kamala Harris and Tim Walz for president and vice president of the United States.
Aquest moment tan made in America ha estat un dels punts àlgids de l'acte. Atlanta, a Georgia, un dels estats frontissa. Bruce Springsteen demanant el vot per Kamala Harris. L'artista ha cantat tres cançons, però és que abans han intervingut altres estrelles mediàtiques, com els cinematogràfics Spike Lee o Samuel L. Jackson. Amb tot, el moment més esperat era el de veure per fi Barack Obama fent campanya al costat de Harris. L'expresident ha reclamat el vot apassionadament per la vicepresidenta.
Kamala Harris està preparada per la feina. Parlem d'una líder que ha dedicat la seva vida a lluitar en nom de la gent que necessita una veu. Kamala Harris no va néixer en el privilegi. Va créixer en una família de classe mitjana. Si elegiu Kamala Harris, ella no se centrarà en els seus problemes, el seu ego, els seus diners. Ella se centrarà en vosaltres.
Obama ha recuperat el seu don't boo, vote. No xiuleu, voteu. Mentrestant, Harris ha tancat l'acte amb el seu to elevat, mantenint contra Donald Trump atacs directes i forts, advertint que és un perill per la democràcia dels Estats Units.
D'aquí, no, passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida les dades de l'atur, que han estat positives.
Catalunya migdia.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
A Bauhaus fem 35 anys i ho celebrem amb tu. Sortegem 35.000 euros directes a la teva butxaca. Res de vals o cupons. Escaneja el tiquet de compra i completa el formulari. Així de fàcil. Condicions a Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral, on compren els professionals. Obramat.
Vine a Bauhaus i celebra-ho encara més amb els nostres superdescomptes de més del 50%. Descomptes que fan història.
Pla de recuperació presenta el Pla d'Idivell.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenim un pla on hi caben els teus plans i que està transformant el país. Aquest pla també és el teu pla. És el teu moment. Entra ara a planderecuperación.cat i fes-lo realitat. Finançat per la Unió Europea. Pla de recuperació. Gobierno de España.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. Durant el tercer trimestre de l'any, que ha agafat de ple la temporada turística, s'han creat llocs de treball i l'atur ha baixat a Catalunya. El nombre d'ocupats supera els 3.860.000, que és una xifra rècord, segons les dades de l'enquesta de població activa, Mireia Salà.
S'han creat 53.000 llocs de treball. L'ocupació ha crescut sobretot a la franja d'edat entre els 25 i els 54 anys i tots els contractes que s'han firmat són indefinits, com destaca el secretari d'Ocupació, Paco Ramos.
Estem parlant d'ocupació de qualitat, hi ha més contractació a temps complet i contractació indefinida.
Alhora s'ha reduït l'atur de més de 21.000 persones en relació amb el segon trimestre. La desocupació ha baixat sobretot en l'agricultura, la indústria i la construcció. La taxa d'atur és del 8,8%, ha disminuït molt lleugerament, però ha crescut entre els joves menors de 25 anys i supera el 23%. Si es compara amb un any enrere, el nombre d'aturats s'ha incrementat per això. Segons el secretari general de la patronal Pimec, Josep Ginesta, no són bones dades.
Lamentem profundament que s'incrementi l'atur a Catalunya mentre les empreses tenen dificultats per cobrir els llocs de treball que creen. Aquesta és la nostra gran paradoxa i la gran paradoxa que s'ha de resoldre i s'han de prendre decisions polítiques urgents per resoldre-la.
Al conjunt de l'Estat, la taxa d'atur supera l'11%.
Aquest dilluns hi haurà vaga al servei d'autobusos que pot afectar les línies urbanes i interurbanes de tot el país i altres serveis com ara l'alternatiu a Renfe entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. La companyia ferroviària adverteix que aquests busos alternatius només faran 161 viatges en comptes dels més de 600 habituals i que de les 30.000 places es passarà a només 9.000, Jordi Canal.
I és que els serveis mínims del transport urbà i interurbà seran del 40% en hora punta. Això és de 6:45 a 9:45 del matí i entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i del 20% la resta del dia. El transport de passatgers és l'únic que manté aquesta aturada i que no ha aconseguit progressos en les negociacions amb les patronals, com sí que ha passat amb el transport de mercaderies o el sanitari. Una de les principals reivindicacions del sector és la jubilació anticipada dels conductors per les condicions en què treballen. Juan José Pérez és el responsable del sector de transport per carretera de l'UGT de Catalunya.
El sector está muy concienciado, ¿eh? Yo creo que el sector para. Para sin grandes problemas, además. Es un sector que está muy castigado y tiene unos índices de absentismo muy elevados. A lo mejor no están tanto tiempo fuera de casa como un camionero, pero el lidiar cada día con el tráfico de las grandes ciudades y con el pasaje, hay unos niveles de ansiedad y de estrés elevadísimos.
La de dilluns és la primera d'un seguit d'aturades que s'allargaran els mesos de novembre i desembre i que es podrien convertir en indefinides a finals d'any.
I encara a la carretera, la meitat dels motoristes que van morir l'any passat en un accident de trànsit estaven sota els efectes de l'alcohol o de les drogues. Són dades que avança el Servei Català de Trànsit al matí de Catalunya Ràdio i que revelen que és el col·lectiu més nombrós de conductors que donen positiu en tòxics. La franja d'edat més afectada va ser la dels motoristes d'edats madures, Miquel Jarque.
Les anàlisis toxicològiques de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya revelen que de les 224 víctimes, 37 van donar positiu en alcohol, drogues o psicofàrmacs. Un percentatge alarmant i que, a més, es dona principalment, com deies, en motoristes homes sèniors. Ramon Lamien és el director del Servei Català de Trànsit.
En aquesta franja d'edat de 50 a 59 anys, i que el sistema públic els ha pogut fer aquestes analítiques, un 56% ha consumit alcohol o drogues o psicofàrmacs. Això és molt contundent. És una dada a tenir en compte a l'hora de nosaltres continuar fent polítiques de seguretat viària. I l'altra franja d'edat que també destacaria són els de 60-69 anys.
El Servei Català de Trànsit ha reprès la campanya de controls aleatoris en qualsevol indret i a qualsevol hora. A més, per primera vegada, té a la seva disposició el cens dels conductors de Catalunya, amb dades com els vehicles que pot conduir una persona o en quin codi postal viu. Això, asseguren des de Trànsit, els permetrà fer campanyes en funció del tipus de conductor que visqui en una zona determinada.
El Departament d'Educació recull el crit d'alerta del sindicat USTEC, el majoritari entre el professorat, arran de l'enquesta que revela que un de cada tres docents es planteja deixar la professió. La consellera Esther Niubó entoma part de les crítiques, com ara l'excés de burocràcia, i assegura que ja treballen per posar-hi remei. Ho ha dit des del Poal, al Pla d'Urgell, on ha col·locat la primera pedra de la nova escola d'aquesta localitat. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Podríem dir que els resultats del sondeig no han sorprès gaire la consellera.
Bon dia. No, de fet, ha insistit que el departament és conscient del malestar que sent bona part del professorat i ha recordat que ara una de les prioritats és posar en marxa un pla perquè els professionals no hagin de perdre tant temps amb la paperassa.
Una de les primeres mesures que hem tirat endavant és aquest pla per mirar de fer més fàcils tots aquests tràmits, posar personal de suport a serveis territorials precisament per ajudar a les escoles i als instituts a descongestionar doncs, de tota aquesta feina perquè puguin centrar-se en el que és el lideratge pedagògic que tots doncs, necessitem.
La consellera afirma que aquesta és una de les mesures que volen aplicar per textualment prestigiar i cuidar els docents d'acord amb les seves demandes. D'altra banda, en relació amb les escoles bressol privades que s'han quedat sense la subvenció dels 800 euros per alumne d'infantil per errors en la tramitació, el departament en minimitza l'afectació. Assegura que les llars d'infants afectades no arriben a les 40 perquè la resta, el 93%, ho van fer bé. Estan mirant de trobar-hi una solució, però de moment no ho poden garantir.
S'estrena a Bolívia el documental La Fugida de 3Cat i del Periódico, que va destapar els casos d'abusos sexuals protagonitzats per jesuïtes catalans que després van ser enviats al país sud-americà. Es calcula que a Bolívia hi hauria unes 400 víctimes que reclamen que casos com aquests no quedin impunes. Enviat especial a Bolívia, Joan Biosca.
Exalumnes de l'escola Joan 23 dels jesuïtes de Bolívia es preparen per veure en format documental l'horror que alguns d'ells van viure en persona. L'alegria per retrobar-se es convertirà en dues hores en llàgrimes per les tràgiques agressions sexuals dels jesuïtes de Caspi de Sarrià, enviats a Bolívia fugint de les agressions ja perpetrades a Barcelona. Rostres de depredadors sexuals que la producció de 3Cat i el periòdico La Fugida han ajudat a resseguir un camí delictiu que es va voler tapar. Sentim ara a Pedro Lima, ex-jesuïta i un dels denunciants dels abusos sexuals.
En vez de sancionar a los pederastas, me expulsaron a mí. Y lo digo abiertamente hasta ahora. Tal vez ha sido lo mejor que han hecho, porque los monstruos que han sido y la guarida de monstruos que ha cobijado la Compañía de Jesús en Bolivia.
Es calcula que uns 400 alumnes bolivians van ser abusats pels jesuïtes catalans enviats a Bolívia. Des de la Companyia de Jesús al País Andí han declinat fer declaracions a TV3, reiterant les disculpes fetes pels jesuïtes de Catalunya i al·legant que hi ha denúncies en marxa als tribunals bolivians obertes que s'estan investigant.
A les comarques de Lleida, després de 3 anys de sequera, els successius episodis de pluja d'aquesta tardor han millorat molt les perspectives de la pagesia. Els pantans que alimenten el canal d'Urgell tenen ara les reserves més altes des de l'any 2020 i, a més, s'acosten més precipitacions que podrien deixar registres importants. Lleida, per Joan Álvarez.
Unes reserves que permeten als pagesos planificar la sembra del cereal d'hivern i la de blat de moro, una situació que feia anys que no es produïa a causa de la sequera. Amadeu Ros, president de la comunitat de regants del canal d'Urgell.
Feia anys que no es veia que després d'acabar la temporada de recs, doncs, bueno, que tinguem ja 3 recs per l'any vinent. Així és la gent, que els pagesos que es planifiquin, a veure per quin cultiu volen fer i tot.
També respiren tranquils els regants del Canal d'Aragó i Catalunya. José Luis Pérez n'és el president.
Tenim l'esperança de que, en principi, l'any que ve podem subministrar el que es demanen avui per avui sense problemes.
Unes reserves que es poden incrementar encara més amb el nou episodi de pluges abundants que es preveuen en les pròximes hores. El canal d'Urgell abasta 70.000 hectàrees i el de l'Aragó i Catalunya rega unes 40.000 del Segrià.
I la bona temporada de bolets fa augmentar les males praxis al bosc, gent que arrasa per fer-ne negoci. Es reobre, doncs, el debat sobre la necessitat de regular aquesta pràctica, com ja es fa a l'Aragó o al País Valencià. Gisclareny, Nati Adell, bon dia.
Hola, bon dia. Com qui va a pescar o a caçar
Ramon Minoves, president de la penya boletaire de Berga, proposa treure's una llicència i que els diners reverteixin en el territori.
Per anar a pescar tu et pots treure una llicència i pagues uns 5 euros, crec que són, no sé si l'han canviat el preu ara, doncs que, per exemple, aquests diners podrien revertir en els propietaris del bosc per fer una neteja.
Joan Casolives, tècnic del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Més gent que actua de mala manera, llençant escombraries, llençant bosses de plàstic, tovalloletes de paper, fet de deixar filats oberts...
Només per cotxes mal aparcats, els agents rurals han posat des de principis de temporada 175 denúncies a tot Catalunya. De boletaires, però, n'hi ha com en Ramon.
Nosaltres per esport i perquè ens agrada molt.
Però també com en Jalil.
Vinien aquí a les 6 de mañana. I al final encontramos 10 o 15 quilos. Sí, de momento está mal pagado. Por ejemplo, no hay papeles. Aprovechar un poco de dinero para comer y ya está.
Està a l'atur i ho fa per tenir alguns ingressos. Per un quilo de moixernons nets li paguen 5 euros. Al mercat els venen a 20 o 30. També en ven a restaurants. Una pràctica, doncs, molt estesa, la de caçar bolets, amb molts actors implicats i moltes escletxes.
A punt de ser... dos quarts de tres, de fet, ho sonarà mateix. Puja el nombre de persones que s'esborren tatuatges perquè es penedeixen d'haver-se'ls fet. Alguns estudis parlen d'un augment de fins al 30%, Mònica Mas.
Una tendència que va més, en part, perquè amb les noves tècniques làser, cada vegada és més fàcil i econòmic. Fidel Prieto és el secretari general de la Unió de Tatuadors a Espanya.
La gente incluso se borra cosas que no es que le disgusten, pero si se va a hacer una pieza más grande o lo que sea, pues a lo mejor se tiene que eliminar parte. Luego hay gente que se hace chapuzas y hay que eliminarlas, claro. O el nombre de tu novia, porque se sigue haciendo. Esto estamos en el siglo XXI y la gente se sigue tatuando el nombre de su novia.
Al sector del tatuatge, el que més preocupa ara és l'enorme competència que hi ha, que està saturant el mercat, sobretot per l'augment d'estudis de tatuadors clandestins, i això els està obligant a baixar preus.
Passa un minut de dos quarts, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Els incendis estan destruint l'Amazònia. Al Brasil, la periodista Eliane Brum fa anys que ho denuncia.
Bom, a gente viveu no Brasil uma catástrofe com Jair Bolsonaro.
Brum parla de la guerra contra la natura.
É uma guerra. Eu me sinto correspondente de guerra.
Des de Mèxic, el poble Mije lluita per preservar la llengua dels seus avantpassats.
Estamos cansados de resistir, decimos.
La documentalista Mireia Pozo explica la història de la Menkai, de la comunitat Guaurani de l'Equador.
Doncs què es fa? Conservem? No conservem? Ella amb les seves arrels, vull la modernitat, vull l'ancestralitat.
El territori és nostra vida. Sin el territori no somos nadie.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Natura, cultura i resistència.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts a dos quarts.
Di. En tot petit.
Aquesta tarda comença la Festa Major de Girona, 10 dies de fires i festes de Sant Narcís amb més de 200 activitats. La primera, un pregó reivindicatiu de la música en català per la mainada, com aquesta que sentim. Girona, Fèlix Martín.
Sí, exacte, i per fer aquest pregó han triat dos músics que han fet cantar i ballar petits i grans amb moltes, moltes festes majors. Àngel Davant i Jordi Tonietti. Els han triat en reconeixement a una trajectòria marcada per la recuperació de la cultura popular.
Encara continuem amb aquesta reivindicació. Ens trobem, per exemple, cançons que ja les donàvem per superades, el Joan Petit com balla o coses aquestes, te trobes que no la saben. Hem anat enrere, no? I això ens fa mal.
A dia d'avui ens trobem, quan anem a escoles, doncs, que el que abans era l'ambient o l'ambient sonor d'una escola era el català, ara és el castellà. Crec que som una eina per mantenir el català.
Pregó a banda de les Fires de Girona destaca aquest any l'oferta musical fins al 3 de novembre amb noms com Figaflaues, de Tiets, Miqui Núñez i Obeses. El Parc de la Devesa ja és ple d'atraccions i, si el temps ho permet, diumenge serà el torn de la Diada Castellera i dimarts Sant Narcís, Havaneres, a les escales de la catedral.
I si no sou de Girona i, per tant, no teniu festa major, podeu anar al cinema.
¿Ese es Tom?
No, ha salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa.
Si no. Avui s'estrena als cinemes això que sentim. La producció catalana El Llanto és l'òpera prima de Pedro Martín Calero. Montse Mas.
Esther Expósito i Àlex Moner, entre d'altres, interpreten la cinta de terror psicològic amb visió feminista que va guanyar la Conxa de Plata a la millor direcció al Festival de Sant Sebastià.
També arriben avui als cinemes tres pel·lícules amb versions en català.
Són el film d'animació infantil Dàlia i el llibre vermell, el thriller Societat Negra, de Ramon Térmens, i la japonesa Great Absence. També s'estrena la cinta de reminiscències catalanes d'Ali, del francès Quentin Dupier, una comèdia absurda al voltant del pintor empordanès.
I encara un altre dels reclams de la cartellera.
No, I can absolutely guarantee you I'm gonna...
És Venom, el último baile.
És la tercera i, en principi, l'última part d'aquesta trilogia al voltant d'un dels rivals més coneguts de Spider-Man. Completen les novetats La gran escapada, Michael Caine i Glenda Jackson, el biopic de Ronald Reagan interpretat per Dennis Quaid i el debut de l'actriu Pat Vega com a directora amb el drama familiar Rita.
I no és estrena de cinema, però arriba a la pantalla petita i és un retorn molt esperat. Les dues primeres temporades de Bola de Drac tornen al 3CAT a partir del 26 de novembre.
Bola de Drac i Bola de Drac Z s'incorporaran a la plataforma més de 30 anys després de l'emissió a TV3 del primer capítol de la sèrie en català. A més, l'any que ve s'estrenarà per primer cop en català Bola de Drac Super al Super 3.
Il était une fois dans un grand bois.
El film de l'oscaritzat Michel Hazanavicius, The Most Precious of Cargos, es presenta avui al Festival de Valladolid fora de concurs. És un conte basat en un llibre que presenta una dura història en el marc de l'Holocaust. Enviada especial a Valladolid, Montse Pujol.
La pel·lícula de l'oscaritzat Michel Hazanavicius és un preciós produ conte basat en el llibre de Jean-Claude Grunberg, que presenta una dura història, alhora que esperançadora, en el marc de l'Holocaust. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Michel Hazanavicius ha dit que per a ell, malgrat que se situa en un context bèl·lic, és una història sobre l'esperança.
Sovint, quan on parle du génocide juif,
sovint quan es parla del genocidi jueu, de les deportacions, dels camps, o parlem de les víctimes o dels butxins, dels nazis. Però aquí els herois, els personatges principals, són els justos. Els justos són els que han salvat la humanitat, els que s'han comportat bé. Jo, llegint aquesta història, estava molt emocionat, regirat, però no estava trist.
La pel·lícula té la narració de la veu de l'actor francès Jean-Louis Trintignant, mort el juny del 2022.
Hem parlat molt de cinema, ara una mica d'un llibre.
És que no deu haver ni un sol policia en tot el país. Es tenen tots aquí. Si això no és una operació de guerra, a mi, que us pliqui.
I és que entre les novetats editorials d'aquesta tardor hi trobem dues obres de teatre que han estat un èxit sobre els escenaris. D'una banda, Ragazzo, de l'Ali Álvarez, que trobareu a Coma Negra. I de l'altra, Tots ocells, de Wajdi Muhawad, publicat per Periscopi en una traducció al català de Cristina Genabat. Marta Vives.
Ragazzo s'inspira en la història de Carlo Giuliani, l'activista de 23 anys assassinat per un policia durant la manifestació contra el G8 a Gènova el 2001. Uns fets que van remoure la dramaturga Lali Álvarez i que va voler escriure.
Europa democràtica, del benestar, si passaves a la dissidència d'alguna manera, podies acabar mort. I va ser el Carlo Giuliani, però podria haver sigut qualsevol de nosaltres.
El text es va convertir en un monòleg interpretat per Oriol Pla i es va estrenar el 2015. Ara Coma Negra n'ha publicat el llibre. I l'altra novetat és Tots ocells, de Wajdi Muhawad, un dels èxits de la temporada teatral en la versió d'Oriol Brogi i la seva companyia La Perla 29. El llibre, publicat per Periscopi, ha comptat amb la traducció al català de Cristina Genabat, la mateixa sobre la qual es basa el muntatge teatral. Genabat explica que la literatura de Muhawad és la d'un gran clàssic.
Parlar del Wajdi Muhawad,
crec que és parlar d'un clàssic, d'un tràgic, d'un Sòfocles o d'un Eurípides, d'algú que escriu des de l'entranya, des del compromís, des de la necessitat absoluta, des del seu trauma, com diu ell.
Tots ocells ha pogut veure al Teatre de la Biblioteca i ara farà gira.
I abans dels esports, algunes novetats musicals que arriben avui. Per exemple, aquesta. És la rapera nord-americana Megan Thee Stallion, Valeria Obereda.
És Megan Actu, el seu quart disc, que la setmana passada va anunciar per sorpresa. A les xarxes socials ja ha anat avançant l'estètica d'aquest nou treball amb imatges d'ella en què es transforma en una papallona.
També tenim nou disc de la històrica banda Pixies.
The Night the Zombies Came és el seu desè treball amb 13 cançons, on es barregen balades i temes punk amb estètica cinematogràfica de pel·lícules de terror i mons onírics.
I encara tenim una altra novetat, aquesta amb una col·laboració especial.
La del nou disc de Carolina Durante és la Rosalía, que intervé a la cançó Normal, que parla d'una ruptura. La cantant de Sant Esteve Sarrovira surt en aquest tema del registre a què ens té acostumats.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Els culers esperen amb moltes ganes i optimisme el clàssic de demà al Bernabéu.
Madrid-Barça, demà a les 9. Afició, equip i club arriben amb la confiança de poder fer un gran partit.
EAE Business School patrocina aquest espai.
La victòria del Barça dimecres contra el Bayern va ser una injecció anímica pel barcelonisme de cara al clàssic de demà de Lliga. El Barça aterrarà el Bernabéu amb el segell de la Masia ben present, més present que mai, i amb ganes de tancar aquesta setmana gran del Barça amb èxit. Fa poca estona que hem sentit els dos tècnics, Hansi Flick i Carlo Ancelotti. Ramon Salmurri, comencem pel Barça. Què diu Flick?
Doncs un Flick que ha remarcat la transcendència del partit, diu que confia en els jugadors, admet que estan en un bon moment, treu la pota amb el tema del calendari. El Barça ha tingut 3 dies entre un partit i l'altre, i de fet avui ha estat una sessió d'entrenament en vídeo molt llarg, activació al gimnàs i una sessió molt suau al terreny de joc sense Eric García. Flick desprèn confiança en les seves idees i els jugadors, i subratlla la importància d'un partit que podria suposar deixar el Madrid a 6 punts.
Una fantàstica atmosfera.
És una atmosfera increïble. És per dies així que juguem a futbol. Volem guanyar el clàssic. És la nostra feina. Tothom vol jugar aquest partit perquè és el clàssic real. A Alemanya també tenim alguns partits que anomenem com a clàssic, però no és el mateix que un Madrid-Barça. És el clàssic. Crec que tothom està motivat i ho volem disfrutar. Però per fer-ho hem de treballar-ho i així ho farem.
Sobre l'equip i l'11, no hi serà Eric García, que, com et dic, manté aquesta sobrecàrrega a l'adductor. Elogis a Fermín, tot i que Flick ha explicat que no ha decidit encara quin serà l'11 titular i, per tant, qui formarà al mig del camp. I el que sí que té clar és que l'ha portat fins a aquest moment, fins al dia d'avui. Amb matisos, no es pensa moure d'aquí, ni que sigui amb Mbappé i Vinícius al davant.
Crec molt en el meu equip. Estem començant a combinar més, a tenir més possessió, a funcionar cada vegada millor ofensivament, amb pilota i sense pilota. Estem reforçant el que hem de millorar i també allò que fem bé. Crec que aquesta és la clau. Estem en el bon camí. Ara només ens falta adaptar-nos a algunes situacions concretes.
No ha volgut entrar Flick, Laia, en el tema del cos a cos arbitral amb el Real Madrid, tot i que sí que ha estat crític amb aquest posicionament del club blanc a l'hora de pressionar els àrbitres a la prèvia del partit.
Això al Barça i al Madrid. Ha parlat Ancelotti, com dèiem, Eudald Serra, i ha defugit el tècnic del Madrid, com és habitual, de qualsevol pregunta polèmica, i ha lloat el moment de forma en què arriben els blaugranes.
Ancelotti diu que el Barça arriba al Bernabéu fent un bon futbol i demostrant que és un equip molt valent en la seva proposta.
Bueno, el Barcelona tiene una idea muy clara de juego, le ha salido muy bien, están jugando muy bien, tenemos que respetar todo esto, es un equipo muy valiente, tenemos que preparar el partido bien e intentar de jugar lo mejor.
L'italià considera que en un clàssic no hi ha mai favorits i ha evitat entrar en comparacions entre Flick i Xavi quan li han preguntat com havia canviat tant el joc blaugrana d'un any per l'altre.
Ha canviat un poc la filosofia, és un equip que juega de manera distinta, mucho más directo. Esto no quiere decir que yo no quiero comparar el trabajo con Xavi, porque para mí Xavi ha hecho un trabajo fantástico en el Barcelona, a su manera, con sus ideas, pero muchas veces nos ha costado, hemos perdido contra el Barcelona de Xavi, entonces esto es un Barcelona un poco más distinto.
A les baixes ja conegudes de fa dies d'Àlava i Carvajal, Ancelotti té ara també les absències de Courtois, que demà serà substituït per Lunin, i de Rodrigo, l'interrogant més gran ara mateix de cara a l'11 blanc de demà.
Doncs aquest Barça-Madrid, Madrid-Barça, en aquest cas el Bernabéu, ha jugat demà a les 9 de la nit, però avui s'obre la jornada i juga l'Espanyol. Juga aquest vespre a casa contra el Sevilla, un duel, Sergi Andreu, directe a la part baixa i que arriba ple d'al·licients.
Sí, a veure, el primer, demostrar que la golejada de Sant Mamés va ser un accident i que l'equip és capaç de continuar sent competitiu. El segon, tornar a veure Puado, que ha entrat finalment a la convocatòria després de 4 setmanes lesionat i, de passada, millorar el balanç ofensiu de l'equip. En aquest sentit, el tècnic blanquiblau, Manolo González, reclama més als seus davanters.
Bueno, a vegades ha d'estar el joc també per poder rematar. L'altre dia fem 2 entrades a primera part, una primer pal i altra segon pal i no trobem rematador. A vegades has d'estar el joc per poder rematar. Això també és una qüestió de tots. No és qüestió de que no arriben pilotes. A mi aquestes excuses em foten bastant. Aquí no hi ha excusa, aquí és feina de tots. Llavors, quan arribem hem d'estar el joc. I això passa per, quan arribem, generar centrades, generar situacions d'àrea i després perquè els jugadors pues, no esperin la pilota i que la comencin a atacar i arribin al lloc que han d'estar per rematar també.
Pel que fa a la convocatòria, torna Puado, però hi ha 3 baixes. No hi són Grajera, Calero i Junovar. Més motivacions, tornar a guanyar el Sevilla a casa. L'última victòria és de fa gairebé 8 anys, el gener del 2017, el dia que, per cert, tornarem a veure Adrià Pedrosa a l'estadi. Això sí, amb la samarreta del Sevilla, un any i mig després d'haver deixat l'Espanyol. I acabem amb un apunt a la graderia. La curva, la grada d'animació, no entrarà al camp fins al minut 12 com a protesta pels horaris dels partits. El d'avui, el de l'Espanyol i el Sevilla, començarà a les 9, com sempre un quart d'hora abans, a l'antena de Catalunya Ràdio.
I el Girona juga demà, ho fa al camp de les Palmes, amb la baixa d'Ivan Martín, la tornada de Blin i la presència de Van de Beek a la llista de convocats, Eduard Solà.
Ivan Martín té una lesió a l'abductor de la cama esquerra i, segons el comunicat mèdic, estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. En canvi, l'altre, que no va acabar el partit dimarts contra l'Eslovan, Van de Beek, ha entrat a la llista de convocats, igual que Blin, que torna després de gairebé un mes de baixa. Mitchell també recupera Juan Carlos i Misha Hoy, que no estan inscrits a la Champions. Ara té 9 baixes. Oriol Romeu, Solís, Sigankov, Porto, Pau López, Brian Hill, Asprilla, Ivan Martín i Abel Ruiz, que no s'acaba de recuperar. Avui Mitchell ha dit que amb tantes lesions hi haurà un canvi de plantejament després de l'aturada i miraran els partits a mitjà termini.
Hem de mirar una mica més a mig plaç, perquè mirar partit a partit és difícil i hem tingut moltes lesions. Sé que és difícil fer una alineació pensant en un altre partit, però hem de fer-lo. Hem de pensar que tenim una plantilla molt bona, ara curta, però quan esté tothom recuperat, hem de pensar que les alineacions no han de ser per jugar solament un partit, sinó mirar una mica més al següent.
Mitchell també ha dit que està preocupat pel malestar que hi ha entre els aficionats pel preu de les entrades per al dia de Liverpool, que voldria fer-hi alguna cosa però que no sap què, i que entén a tothom, l'aficionat i el club.
Y después de la pausa, una mica de motor.
Aquí todo el mundo aprieta e intenta buscar el máximo y sí.
El récord de Marc Márquez, el circuit de Tailàndia i les opcions de cara a diumenge.
Catalunya migdia. Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Aquest dimarts 29 d'octubre, Pablo Heras Casado torna al Palau de la Música Catalana.
amb la Sinfonia Wagner de Bruckner i el Richard Lieder de Mahler i acompanyat de la formació Ànima Eterna i la mezzosoprano Sarah Connolly.
Vine i gaudeix d'una vetllada simfònica audaç, moderna i impregnada d'una personalitat única. Entrades a palaumusica.cat.
Només fins diumenge 27 d'octubre, totes les joguines d'Hipercore tenen un 40% de regal.
Nines, peluixos, cotxes, jocs de taula...
Totes amb un 40% de regal.
Que podràs utilitzar en una pròxima compra tot Hipercore.
Aprofita-ho només fins diumenge.
A Hipercore i a Hipercore.es consulten les condicions.
Dissabte al suplement... Camí del Bernabéu. Viatgem fins a Madrid amb tota l'afició blaugrana per viure en directe la prèvia del Gran Clàssic. Recorrerem la capital espanyola i compartirem amb Joan Dausà les hores prèvies del seu gran concert al Palacio de Vistalegre.
Jo mai he desitjat fer un petó a la Judit.
Jo mai m'he imaginat vestir de blanc al Bernabéu. Dissabte al suplement, música, futbol i rock and roll.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I nova cita europea del Barça a l'Eurolliga, i serà Ernest Macià el primer partit sense Nicola Provítola.
Doncs sí, jugadors com Juan Núñez, que a l'Eurolliga promitgen un punt, 0,2 i 0,7 assistències, hauran de fer un pas endavant. També Darío Brizuela, que aquesta temporada, ja ho comentàvem ahir, ha millorat estadístiques, però entre els dos encara no arriben pràcticament ni a la meitat del que feia la Provítola de mitjana. Hauran de fer aquest pas endavant, i avui, com dèieu, és el primer dia, és la primera gran oportunitat, perquè el Barça juga a casa davant d'un dels rivals com l'Alba de Berlín la setmana passada, que hauria d'estar a la part baixa de la classificació. Aquest que sentirem és Joan Peñarroya.
Un rival amb un físic imponent, amb jugadors molt, molt verticals, amb l'experiència i sapiència d'un jugador com Nando de Colo, i un equip que ho està fent, que ho està fent bé tant a l'Eurolliga com a la seva lliga, i que ens posarà moltes dificultats.
D'ahir, dos marcadors sorprenents que demostren que no hi ha cap rival del que et puguis fiar en aquesta Eurolliga. El París, que acaba de pujar a l'Eurolliga enguany, va guanyar el seu segon partit i ho va fer a la pista del Mònaco, un dels candidats a guanyar aquesta Eurolliga. Però és que els alguiris ha arrencat fortíssim i també es dona cops de colze amb els líders. Està empatat amb el Barça ara mateix, Žalgiris 78, Maccabi 63. Ahir van guanyar també el Baskonia i va guanyar el Madrid.
La temporada passada, la final a 4 de la Lliga de Campions femenina de waterpolo va tenir 3 dels 4 equips participants de casa nostra. El Sabadell, vigent campió, el Sant Andreu i el Mataró començaran aquest cap de setmana el seu camí per mirar de repetir aquesta fita, que també buscarà el Terrassa. David Ubac, en el cas del Sabadell, a més, pot igualar l'Horizonte de Catània com l'equip amb més Champions a la història.
Les sabadellenques tenen 7 títols de Champions per 8 de les italianes, i tot just divendres passat van convertir-se més en el conjunt amb més títols europeus, 12 en total, en guanyar la Supercopa Continental. L'ambició del Sabadell és inesgotable, i amb una plantilla encara més reforçada apunta novament al títol. En un grup amb el Terrassa i el Buliakmeni grec, les vallesanes debutaran demà a la piscina del Dunajvaros hongarès, del qual en parla la boia Paula Leiton.
A casa seva serà un partit complicat. El Dunajvaros és un equip que sempre surt amb una defensa molt intensa i molt al pres. Els vam tenir, no?, l'any passat aquí, tant a casa com allà, que vam tenir dos partits molt complicats.
El Sant Andreu, mentrestant, se les haurà amb el Catania italià, precisament les hongareses de l'UPSE de Budapest i del Zuglo, que serà el primer visitant de les andreuenques demà mateix. El Mataró, per la seva banda, jugarà diumenge a la piscina del Polar Bears neerlandès, en un grup que completen el Ferencváros hongarès i el Pàdua italià. Els dos primers equips de cadascun dels quatre grups passaran a l'eliminatòria de quarts de final.
I a tot això, en l'Eurocup femenina, el Club Natació Catalunya ha perdut el primer partit del dia per 10-13 davant el Desangs neerlandès, i a les 8 disputa el segon contra l'Apoel Israelia. I també aquest cap de setmana, competició europea d'hoquei patins. L'Igualada disputa la Copa Continental en unes semifinals contra l'Oliveirense Pau Mora.
L'equip català tornarà a buscar un nou títol europeu després d'aconseguir, a l'abril, la Europe Cup, fita que els ha donat bitllet a aquesta Copa Continental. La seu d'enguany és Oliveira de Zemeis, ciutat de l'Oliveriense. Roger Bars, jugador de l'Igualada, ha volgut restar importància, ser visitants en aquesta semifinal.
Un dels millors equips del món, l'Oliveriense, a casa seva, la semifinal, però bueno, anirem a jugar les nostres armes, a competir.
La Copa Continental ha estat dominada per clubs catalans històricament. 26 dels 42 campions han sortit de Catalunya, més de la meitat dels guanyadors. Tot i així, cap equip català ha aconseguit alçar una Copa Continental des que el Barça ho va fer el 2018. L'Igualada pot trencar la dinàmica aquest cap de setmana, s'imposa l'Oliveriense i guanya el vencedor de l'altra semifinal entre l'Sporting Club i el Fulònica.
I encara d'hoquei patins, a la competició femenina aquest cap de setmana arrenca l'hoquei Lliga i és una de les més potents i competides, Isaac Vilalta.
Doncs sí, sense anar més lluny, a l'última Final Four de la Champions els quatre equips eren de l'hoquei Lliga i d'aquests dos són catalans, el Palau i el Vilassana, a més del Fraga, de la Franja i del Gijón. L'últim campió de Lliga és el Palau i el primer títol de la temporada, la Supercopa, la va guanyar diumenge passat el Vilassana. Jimena Gómez és jugadora del club del Pla d'Urgell.
Sí, era una il·lusió molt gran, la verdad, queríamos ganar algo, que ya que el año pasado no se nos dio. Estuvimos tan cerca, pero no lo logramos. Y ahora que se nos haya dado, estábamos muy feliz, la verdad, muy contenta. Bien, la verdad que con muchas ganas. Sabemos que es la liga, no hay playoff, entonces tenemos que ir por todo cada partido, así que a full.
Tots els partits d'aquesta primera jornada jugaran demà.
I en l'escenari del seu darrer títol mundial el 2019, Marc Márquez torna a sobresortir respecte dels dos aspirants al títol mundial de MotoGP. El Tro de Cervera lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Tailàndia, Damià Aguilar.
Cal saber a quin preu. De moment, Márquez assegura que està arriscant molt per poder estar al nivell de les Ducati 24 i, si bé ha fet rècord, la classificació no es veu tan amunt.
Hoy me ha sido una vuelta muy, muy buena. La verdad es que es bueno empezar así de buena manera el viernes, pero mañana intentaremos objetivo claro y realista y intentar estar en segunda fila.
Als darrers minuts de la sessió bona, entremig d'un mar de Ducatis i de rècords, el Cerverí ha estat el millor, superant per aquest ordre Martín Bastianini i Bagnaia, el català sempre focalitzat en la lluita per la medalla de bronze. També Viñales i Àlex Márquez han passat el tall, mentre que Àlex Rins i Aleix Espargaró hauran de fer repesca. Espargaró s'ha colpejat el cap al matí, hora local, en una caiguda, i ha passat per l'hospital, però està bé i pot seguir. Demà a les 6 del matí, classificació, i a partir de les 10 del matí, cursa sprint, en directe per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
I una altra cita del cap de setmana és el derbi del futbol sala. El partit arriba a la tercera jornada, però en una situació lleugerament diferent a la dels últims anys. El Barça és desè a la classificació i l'Indústria Santa Coloma el supera d'un punt, Francesc Ripoll.
Sí, l'equip blaugrana ha començat la Lliga amb una derrota al camp del Pozo Múrcia i una victòria al Palau, tot plegat en un inici de temporada atípic, sense temps per entrenar pel Mundial i amb pràcticament mitja plantilla lesionada. Per aquest derbi, Tino Pérez recupera Sergio Lozano, lesionat al mateix Mundial.
Creo que vamos a recuperar a un jugador, aunque perdemos otro. Recuperamos a Sergio Lozano y perdemos a Nakata. Y bueno, pues espero que en breve también puedan estar el resto con nosotros, poco a poco.
Això sí, perd Martel, que se sumarà a les baixes de Khalid, Pito, Adolfo Cadela i Sergio González. Mentrestant, l'Indústria es vol fer-se fort a casa i sumar una nova victòria a Santa Coloma. Xavi Closas, el tècnic dels colomencs, només té la baixa d'Uri Santos i diu que vol competir contra el Barça.
Evidentment que un derbi sempre és especial, contra un rival mega top, sempre donem guerra, sempre competim i sempre estem, no? I al final aquest ha de ser l'objectiu.
Aquest derbi a Santa Coloma diumenge a partir de les 5 de la tarda.
I com cada divendres, un redactor de Catalunya Ràdio tria una cita esportiva del cap de setmana i avui és la Montse Raya. Montse, quina és la teva recomanació?
Doncs aprofitant que aquest cap de setmana entrem a l'horari d'hivern, us proposem gaudir de la Copa del Món d'esquí alpí que comença demà a l'estació austríaca de Zolden. Des d'ara i fins a finals de març, els millors esquiadors mundials competeixen a les millors estacions d'esquí del planeta, Val d'Isère, Madonna di Campiglio o Garmisch-Partenkirchen. A més dels actuals campions, tots dos suïssos, Marco Odermatt i Lara Gutberami, també podem seguir la nord-americana Michaela Schifrin o el retorn de de l'austríac Marcel Hirscher, que és qui més globus de cristall ha guanyat. I aquest any hi ha dos catalans que s'estrenen just aquest cap de setmana a la Copa del Món. Són Albert Ortega, de 26 anys, i el jove Aleix Aubert, de 19, tots dos del Club d'Esports La Molina. Una Copa del Món d'esquí alpí, que serà una mica més segura. Els esquiadors han de dur aquest any airbag obligatòriament en totes les curses de velocitat. És una armilla que d'un sistema GPS que, quan detecta que l'esquiador està a punt de tenir una caiguda crítica, activa l'airbag.
I repassem altres temes del dia amb la Marta García. Comencem per l'handbol.
El balonmano Granollers visita la pista del Villa de Aranda en la setena jornada de la Lliga Sobal. Els vallesans, que són segons en la classificació amb 9 punts, s'enfronten al penúltim en este partit que començarà a 8:45. El Barça, que ahir va guanyar en la Champions el Magdeburg per 32-26 i segueix invicte en la màxima competició europea, rep demà el Guadalajara a 6:45. Els blaugranes són els líders de la classificació amb 10 punts, un més que el Granollers.
I novetats en la pròxima edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
Que tindrà una etapa amb eixida en Banyoles i arribada en Figueres. Les dues capitals de comarca ja han estat presents en diferents ocasions en el recorregut de la Volta i ara repetiran en esta pròxima edició del 2025 i també en la del 2026. En eixa ocasió l'etapa serà a l'inrevés, eixirà de Figueres i acabarà en Banyoles. La pròxima edició de la Volta serà la 104. Se disputarà del 24 al 30 de març i tindrà noms destacats com el Tadej Pogačar, Remco Evenepoel o Primo Roglic, que han inclòs la ronda catalana dins del seu calendari particular.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Ja ho sabeu, aquest vespre més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa i tota la prèvia d'aquest clàssic de Lliga, aquest Madrid-Barça que juga demà al Bernabéu. I una mica més tard, quan falti un quart, perquè siguin les 9 de la nit, comença la transmissió de l'Espanyol Sevilla. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.